L'empresari Víctor Font va presentar el seu projecte Si el futur per ser candidat a la presidència del Barça a les eleccions del 2021. Ho va fer un auditori de 600 persones. Allà hi vam poder veure en Carles Puyol, els germans Òscar, Roger García Junyent, Gerard López, el qui va ser vicepresident i president del Barça, Joan Gaspar. També hi havia, per exemple, el Fermí Puig, entre d'altres. Víctor Font, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, gràcies.
Vostè és un irresponsable per presentar-se després d'un 6-1 del Barça? Ja sap com funciona això del Barça, que es parla de política esportiva, si les coses van bé i si no van bé, no.
Absolutament. Bueno, més que irresponsable, jo crec que és un acte de responsabilitat. I, de fet, ahir ho explicava, no?, que el gran repte que tenim, perquè el projecte que estem plantejant és un projecte que pensa en el Barça o intenta pensar en el Barça d'aquí a 5-10 anys, és fer tot això en un món que és molt curtplacista, que és molt resultadista i que, per tant, el que interessa al soci és el resultat, haver remuntat dimecres, jugar i guanyar contra el València, guanyar la Champions aquest any i, per tant, plantejar reptes de futur és un repte en si mateix, però creiem que és imprescindible fer-ho i per això ho estem fent.
Per què vol ser president del Barça?
En primer lloc, la il·lusió hi ha de ser. O sigui, jo porto el Barça, tinc el virus blaugrana a la sang i, per tant, sempre, com que sóc molt futbolero i molt culer, doncs sempre el Barça ha sigut una il·lusió. Però sobretot perquè la part de la il·lusió d'alguna manera la vaig cobrir participant indirectament o ajudant a dos companys de feina, com el Ferran Soriano i el Marc Ingla, a les eleccions del 2003, i després involucrant-me en una candidatura al 2010, el que estem fent ara, i la raó per la qual hem fet aquest pas, bueno, de fet, portem anys pensant en un projecte, és bàsicament perquè creiem que el Barça té un repte de futur majúscul, perquè hi ha una confluència de factors que es donaran en els propers anys, que no és, de nou, si estàs molt centrat en el dia a dia, no és necessàriament molt senzill de veure, per això a vegades fem servir la metàfora del canvi climàtic, però creiem que si no s'articula un projecte de
futur...
Perdoni,
quina és la metàfora del canvi climàtic?
No, el que nosaltres creiem és que, t'explico, quan parlem de repte majúscul i confluència de factors, el que el Barça ha de fer en els propers 5-10 anys és rellevar la millor generació de futbolistes de la història, en el meu entendre, de la història de l'esport, amb Messi al capdavant, és a dir, gestionar el post-Messi, en un moment en el que la competència és molt més potent professional i econòmicament, i nosaltres en aquí que volem preservar aquest tret tan diferencial que tenim, que és el model de propietat i ser propietat de 150.000 socis, aquí juguem en desavantatge, perquè econòmicament els socis no podem capitalitzar el club i, per tant, tenim una competència que té molt poder econòmic. En un moment en el que el model econòmic del Barça ha arribat a un topall, de fet, en els dos últims anys, per poder quadrar els números, hem de vendre jugadors i hem de generar aquest any pels vols de 100 milions d'euros per poder quadrar la compta de resultats. I a sobre,
correcte, sí,
una inversió patrimonial, la més important de la història del club, com és el tema de l'Espai Barça. Ho poses tot junt i dius, tempesta perfecta. I això, o sigui, quan parlo de canvi climàtic, vull dir que fer front a aquest repte és un tema de mig termini i que no és tan evident perquè al final estem plantejant aquest repte en un moment en el que el Barça ho està guanyant tot, és ultracompetitiu, optem a triplets, i és per això que davant d'aquest repte el que nosaltres pensem és que o plantegem i treballem en un projecte que ajudi d'alguna manera a revolucionar el model de gestió del club, o creiem que hi ha un risc de o bé deixar de competir, convertir-nos en un Milan, o posar en risc el model de propietat.
Quan parlava de gestionar el post-generació més imponent que ha tingut el Barça a la seva història, i bàsicament Messi, deixem-nos de romanços, sí. Podem parlar de Sergi Busquets i podem parlar de qui vulgui. Però
un Messi molt ben acompanyat.
Gerard Piqué, efectivament. Però aquí hi ha un nom que és molt important i molt imponent, que és el de Leo Messi. Presentar-se a unes eleccions amb l'adeu de Messi, probablement, és... Permeti que l'utilitzi, és un repte majúscul, a la vegada que una enorme irresponsabilitat i uns riscos que és que no els puc ni arribar a explicar. Li pregunto, no cal que em digui el nom, Vostè sap qui seria el substitut o substituts de Messi, donat el cas? Perquè ja sap que aquesta és la primera pregunta que li farem d'aquí uns anys.
Sí, però substitut de Messi no n'hi haurà, i, això, i aquest és el repte, no? I jo estic molt d'acord amb el que dius, i per tant aquest plantejament de projecte a mig-llarg termini... Jo, l'experiència que vaig tenir en les eleccions en les que he participat em van fer reflexionar molt. De fet, nosaltres... Jo he vist i he viscut que normalment els projectes per governar el club són sprints de pocs mesos. De fet, hi ha molta gent que avui en dia em diu però què feu treballant a tant temps? Vist, falten 2 anys. Perquè normalment són sprints a 4 o 5 mesos.
Correcte.
Nosaltres el 2010, 2 dies abans de les eleccions, estàvem incorporant possibles consellers en el Consell Directiu. I això em va fer reflexionar molt en el sentit de dir... l'analogia de ciutat olímpica, la complexitat del projecte del futur del Barça podria comparar-se amb el projecte d'una ciutat olímpica. Barcelona, quan vol ser olímpica, no decideix presentar una candidatura 6 mesos abans de que el COI decideixi qui és. Fa un projecte,
sí, sí.
Un pla de viabilitat, munta un equip, etcètera, etcètera, no? I per tant, precisament per això, nosaltres portem temps treballant per intentar assegurar que aquest repte de gestionar el post-Messi el puguem fer de la millor manera possible.
El nom que surt avui dels diaris de la presentació d'ahir, ja sap, això del futbol funciona d'aquesta manera. Ja pot presentar uns números meravellosos, ja pot presentar un Arcàdia feliç del barcelonisme al futur, que aquí li demanaran noms.
Correcte.
I ja n'hi ha un que surt, que és el de Xavi Hernández. A Xavi Hernández va amb Víctor Font.
A mi m'agradaria convèncer-lo i tenim converses amb ell, però no només amb ell. Nosaltres pensem que...
Però ell està fet?
El repte de futur... Deixa'm lligar això amb com veiem el projecte esportiu de futur, perquè va lligat amb el tema del post-Messi. Gestionar el post-Messi en el Barça, per nosaltres, implica tenir molt clar quin és l'estil de joc, quin és el model de joc que volem impulsar. Nosaltres no en tenim absolutament cap dubte. El barcelonisme ha tingut la sort de ser hereus de Johan Cruyff, de que ens va tocar la loteria un dia i que el Johan va començar a entrenar a finals dels anys 80 al Barça, que va instaurar un model i un estil de joc de posició, i per tant nosaltres tenim claríssim que el post-Messi, la millor manera de gestionar-lo és sent molt fidels en aquest model. Per poder-ho fer, i aquí és on quan parlem de canviar el model de gestió és qui i com es prenen decisions, creiem que el Barça ha de comptar en la seva estructura esportiva, però no com a treballadors, sinó que ells són els que han de liderar el projecte futbolístic de futur. I en aquí hem de tenir la gent que més coneix aquest model.
Xavi Puyol, per posar un exemple.
Xavi Puyol, però és que inclús podem pensar en Pep Guardiola, en Xiqui Beguiristain, en Òscar García Junyent, amb gent com el Joan Vilà, com l'Albert Benages, i molts altres. Tampoc és un tema de que tothom hi sigui, perquè al final tampoc es tracta de tenir només noms, sinó que hem de tenir la gent més capaç treballant pel club i que ells tinguin, en aquest model de governança nou que hem de tenir, la responsabilitat de prendre decisions. Llavors, en aquest context... Lògicament, doncs hem parlat amb totes aquestes persones durant els últims anys.
Pep Guardiola també?
També he parlat amb el Pep.
I què diu? Ell tornaria al Barça?
Jo tinc el convenciment, i ell no m'ho ha dit, però jo tinc el... Bueno, de fet, ell públicament ja ha començat a dir que potser a llarg termini tancar-se al cercle i tornar a treballar potser en el futbol base del Barça li faria il·lusió, però jo estic convençut, i és un convenciment personal, que amb ell, si el club el necessita, ell és culer com el que més, i si el club el necessita, jo estic disposat que en el moment apropiat podria tornar-hi, no? I per tant, de parlar amb tot aquest tipus de gent... també te n'adones de quines són les capacitats i les qualitats de cadascuna d'aquestes persones. A mi personalment, i per això surtant el nom de Xavi, perquè de totes aquestes persones amb les que he tingut converses, per mi el Xavi sobresurt en el coneixement futbolístic, perquè el que feia al camp, si tu parles de futbol amb el Xavi, és una delícia, i sobretot pels que no hi entenem o hi entenem menys, per molt futboleros que siguem, és molt divertit parlar de futbol amb gent que en sap tant, però després també en l'àmbit personal, hi ha hagut molta connexió. O sigui, al final, el món del futbolista és un món ple d'egos, és molt complicat, i te n'adones que realment muntar un equip de professionals que puguin agafar aquest tipus de responsabilitats és tot un repte. Llavors, tenir una persona que veus que des d'un punt de vista de criteri, de sentit comú, les raons per les quals et diu que ell creu que aquesta persona hauria de fer això i no aquesta altra, com que tot em sona tan bé, jo el que li dic és, Xavi, tu seràs entrenador amb qualsevol president i amb qualsevol projecte. Si nosaltres no estem aquí intentant anar a buscar aquests noms per recolzar una candidatura de forma convencional, sinó que nosaltres, de fet, jo faig un pas endavant per posar-me al servei d'aquest tipus de talent que creiem que no està treballant en el club i que per gestionar el post-Messi és imprescindible que treballin pel club.
Ha parlat de Xavi Hernández, ha parlat de Pep Guardiola, ha parlat de Puyol, ha parlat d'Òscar García, ha parlat d'alguns noms aquests, però no m'ha parlat de la gent que l'acompanyarà en aquest viatge. En qui va Víctor Font? Perquè ja sap que en el barcelonisme, i dic que agraeixo a posoquetisme, que és allò que utilitzava tan brillantment el Ramon Besa, que és aquest club d'ismes, qui hi ha amb Víctor Font? És a dir, qui hi ha al darrere de Víctor Font, qui acompanya Víctor Font?
Si hi ha darrere de Víctor Font no hi ha absolutament ningú.
Jo I al costat de Víctor Font, algun nom que es pugui saber?
Jo porto anys treballant. Per mi, el que marca un requisit imprescindible perquè aquest projecte tingui èxit, i és part de la revolució en el model de gestió. O sigui, quan parlem de revolucionar el model de gestió, d'alguna manera com Johan ho va fer al camp, nosaltres pretenem revolucionar el model de gestió i canviar el model de club, comença pel Consell, el que és la directiva.
O sigui, nosaltres, sí.
Per què? Què passa? El model actual...
I com serà aquest model?
Perquè el model actual, com funciona, és una persona que li fa il·lusió ser president, a pocs mesos abans de les eleccions s'envolta d'amics i coneguts que tenen capacitat per avalar. Ara hi ha un requisit addicional, que són els 5 anys d'antiguitat, però fins ara no hi havia ni això. I no és rellevant l'experiència que aquesta gent tingui. Llavors, què ha passat? Que històricament, ara, abans, normalment, els consellers, els directius, són empresaris d'èxit, que tenen patrimoni per avalar, però pocs d'ells tenen experiència rellevant en el món del futbol, en el món dels continguts audiovisuals, en el món de l'entreteniment. Per tant, el primer canvi que creiem que s'ha de fer, i aquí és on estem treballant, és tenir un consell que, a part dels requisits que els estatuts marquen, tingui tres perfils diferents.
Però fixa't en una cosa, estem treballant. Puc saber qui està treballant?
Deixa'm que t'acabi d'explicar una mica.
Sí, però digue'm els noms, eh?
No, però és que noms no em podré donar, perquè... El que estem intentant és gent que normalment, per la seva capacitat, la seva experiència, i molts d'ells tenen perfils públics...
Això vol dir que va sol?
No. Nosaltres ara ja tenim al voltant de 15 candidats a conseller són candidats, perquè nosaltres el que estem fent ara, nosaltres ja estem fent consells. O sigui, estem replicant el que podria ser una junta directiva i mensualment estem tenint reunions amb aquestes persones que són possibles candidats perquè...
Que no em diré els noms.
No puc dir els noms, però t'explico perquè no puc dir els noms. Jo crec que és més important entendre el repte i els perfils, perquè jo el que estava dient és el que ha de canviar és qui està en un consell. I creiem que hi ha d'haver gent del món de l'esport, és a dir, el vicepresident esportiu del Barça crec que ha de ser un exfutbolista, no un nom, sinó una persona que tingui capacitat d'ajudar a prendre les decisions estratègiques, sobretot en el futbol, per la rellevància que té el futbol en el club, però envoltat d'altres persones del món de l'esport que poden ajudar a prendre les principals decisions estratègiques esportives, que no té sentit que les prengui, doncs això, amics o coneguts del president que tenen diners per avalar i prou. A part d'això, necessitem un segon perfil de consellers que és gent que ve del món de l'empresa, però no de qualsevol activitat. Què passa avui en dia? Que tenim consellers que venen del món de la construcció, de la indústria... I el que nosaltres creiem és que necessites gent amb experiència del món en el que treballa el Barça, que és el món de l'entreteniment, continguts audiovisuals, i en tercer lloc, gent amb perfil i coneixement del món institucional. De nou, es tracta d'apel·lar. Normalment, el model actual, el que passa és que expulsa talent. Jo he parlat amb molts culers, amb molts barcelonistes, i els dic, escolta'm, aquests són els reptes de futur. La urgència serà històrica, gestionar el post-Messi. Toca mullar-se, i la gent no vol entrar en un consell directiu del Barça, per com està muntat tot. I, per tant, el repte, i aquí és on te portem anys treballant, és fer aquest pas endavant com hem fet per posar-nos al servei d'aquest tipus de talent i aquest tipus d'experiència i dir-los, poseu-vos a treballar pel club. I a més, el segon canvi que és important és que aquest Consell Directiu no sigui intervencionista, no entri en la gestió del club en el dia a dia, perquè això, si passa, no ens permet tenir el millor equip executiu en cadascuna de les àrees.
Es queda 5 minuts. M'agradaria fer-li encara unes quantes preguntes, si potser amb respostes breus li agrairia. La primera, per exemple, estem parlant molt d'un canvi en el món del futbol. És evident que l'altre dia hi havia només 55.000 persones per un tema d'uns horaris, perquè la gent veu amb unes televisions estupendes, amb unes pantalles planes, amb unes 4Ks, veure el futbol com si estigués aquí, fa fred, els horaris no acompanyen... en fi, la sensació una mica és que això passa en general. Però correcte. També en particular, el Barça està vivint un altre tema. Li passa com amb el Madrid, que no són societats anònimes, i cada vegada que sent la part de la societat anònima, a la gent li ve com una mena de greteri, el club és dels socis, aquesta cadira és meva, i tot plegat. El Barça pot aguantar molts anys sense ser una societat anònima?
Si no canviem i som capaços de generar molts més ingressos dels que generem, el risc de conversió en societat anònima és real.
Imminent?
No imminent, perquè no és un tema d'avui per demà, però és real. Per què? Actualment, el Barça genera... I aquest és una mica el problema, no? Perquè després surten llistes d'ingressos d'institucions esportives i nosaltres estem al capdamunt de tot. Mm. I per tant diuen, oh, però si el Barça, imagina't quina bona feina que fa. Sí, però el problema que tenim...
On és el problema?
El problema que tenim és que amb aquests ingressos no cobrim les despeses que tenim. Tenim 530 milions de massa salarial, 200 milions més que el segon equip, que és el PSG, i amb aquesta estructura de despeses, perquè tenim el millor jugador de la història i uns jugadors que tenen molta qualitat, no arribem a quadrar els números. Per tant, si nosaltres volem...
Quin és el percentatge en aquests moments de la massa salarial? És a dir, el que cobren els futbolistes del primer equip conforme al pressupost del Barça, estaríem parlant de què?
Surten moltes mètriques diferents, perquè a vegades, per exemple, el club ho ha publicat i ho situa en 60% i escaig, perquè al final depèn de quins ingressos agafes, però si agafem els ingressos ordinaris i els ingressos, ens estem situant al voltant de 75, 80, inclús
més. Això és insostenible.
Però això és el que estem dient, que al final, si nosaltres volem continuar fitxant, ara en el De Jong l'hem pogut fitxar. Per què l'hem pogut fitxar? Perquè encara tenim la possibilitat de venir algun jugador, doncs tenir suficient capacitat econòmica per fer un fitxatge. I a més també l'hem fitxat perquè tenim a Messi, i perquè ell vol jugar amb Messi. Però quan Messi no hi sigui, aquesta capacitat d'atracció ja no la tindrem. Si volem continuar fitxant i competint per fitxatges amb clubs que són molt més rics que nosaltres. Si volem fer el projecte Espai Barça, si volem potenciar les seccions, que és una cosa que nosaltres volem fer, i dotar-les de pressupostos per poder competir en el bàsquet amb els equips russos, grecs, turcs, en el handball amb els francesos, amb els alemanys, etc, etc, o tenim molts més recursos, o una de dues, o deixem de competir perquè no podrem fitxar, tenir seccions, etc, etc, que és una opció, o l'altra és, escolta'm, si volem competir, necessitarem un soci ric que pugui capitalitzar el club. I per això el que nosaltres diem és, quina és l'alternativa? Generar molts més ingressos. El que ens il·lusiona és que creiem que l'oportunitat de generar molts més ingressos existeix. Els clubs de futbol, els principals clubs de futbol en el món, són empresarialment mitjanes empreses. Per què són mitjanes empreses? Perquè facturen 600, 700, 800 milions. A Catalunya hi ha 60, 70 empreses que facturen més que el Barça. És impressionant. Però això per què és? Perquè el model de negoci tradicional és que amb 3, 4 grans contractes, patrocini, televisió, la samarreta, etc, etc, cobries les despeses que eren necessàries.
Me'n recordo. És a dir,
I ara l'oportunitat que tenim és poder vendre productes i serveis directament eliminant intermediaris. El Barça té 300, 400 milions de seguidors arreu del món. Venem fent ús de la tecnologia, serveis, productes, per exemple, continguts audiovisuals exclusius a un soci o un seguidor que tenim a Indonèsia.
Però, en queda un minut i mig, i tenia moltes preguntes, no li podré fer gaire cap. Per tant, ja l'enjornaré cap per un altre dia. Però el Camp Nou ha de portar nom?
I tant. Però què passa? Per exemple, això no en resoldrà el problema. Ara, quan s'anunciï l'acord de naming rights, que serà un gran acord, i haurem de felicitar el club per això, això ens aportarà 10, 15, 20 milions l'any. Amb això, encara ens en falten, si ara tenim un forat, entre cometes, de 100 milions, que hem de vendre jugadors per poder-lo cobrir, amb els naming rights no cobrirem tot el que necessitem, a part de que, per finançar l'Espai Barça, això és només una part de tota la inversió necessària.
Escolta'm, li he de preguntar, perquè això és una altra... Aquí hi ha una cosa que estic repetint des de fa temps i que cada vegada ho veig més clar, que és que per ser polític, al final, aconseguirem entre tots que els polítics siguin la gent menys preparada que hi ha al món. Si li mirem la lupa, si li hem de publicar el que guanyen, el que tenen, el que agafen, i després començar a fer una mena de salvament de luxe sobre el que tenen i el patrimoni, Però això també s'hi passarà a altres càrrecs, és a dir, des del president de la patronal fins a... Això pot venir tot. I el Barça ha sigut el número 1, sempre. Que si forma part d'aquesta societat civil catalana, que no deixaven de ser, de dir que era la zona pija de no de Catalunya, sinó de Barcelona. Li pregunto a Víctor Font, vostè políticament se situa al costat d'algú o no, per saber-ho?
Bé, jo personalment no, jo sóc ciutadà de carrer, de Granollers, tinc la meva ideologia i tinc els meus pensaments, però jo no, políticament no sóc de ningú.
No és de ningú?
No.
Va.
Mai he estat a prop de la política, de fet, i més amb 15 anys donant voltes pel món i tal.
Ho dic perquè el Joan Rossell, que no el Sandro, el Joan Rossell, que era antic president de la patronal de la COE, ja sona també com un dels possibles candidats a la presidència del Barça. De fet, el Confidencial diu que estaria pensant fer una candidatura apolítica.
Llavors ens assemblarem amb ells, però nosaltres tampoc serem una candidatura política.
Perfecte. Hola, Fermí Puig.
Què tal? Bon dia.
Sí. Va estar ahir, no?
Sí. Vaig anar-hi. Home, mira, jo l'havia saludat un parell de vegades i prou.
No el coneixies, ja t'ho passo.
L'havia saludat un parell de vegades. Em consta que els pares havien sigut molt amics perquè ell ja ha descobert que és de Granollers.
Sí.
I jo, la gent també ho sap quan sóc. Però personalment no havíem tingut tracte i vaig decidir que, com que alguna vegada havíem parlat del futbol, dic que avui el vull escoltar i em va agradar moltíssim. Com imagino que la majoria de la gent que avui l'ha escoltat m'ha semblat, doncs, un aire fresc. Per tres raons que a mi, com a soci antic del Barça, doncs, m'han de convèncer necessàriament. Una, perquè es reconeix obertament que hi ha una manera de jugar a futbol que ve i prové d'un tronc. Aquest tronc comença amb Johan Cruyff i després s'expressa moltes vegades a partir de molts dels seus deixebles més avantatjats, de la mateixa manera que pel futur doncs s'espera que alguns dels jugadors que ens han fet més feliços aquests anys puguin seguir vinculats en el club. Per tant, a mi, si em garanteixen que des del punt de vista esportiu nosaltres seguim per aquesta línia, ja em tenen guanyat d'entrada. D'altra banda, hi ha una cosa que veiem tots. Ho veiem perquè les pròpies xifres que el club comunica, ho veiem perquè veiem l'aparició de molts clubs vinculats a estats, vinculats a grans multinacionals. Sabem perfectament que competir dins d'aquest entorn vol dir també tenir idees noves. Em van convèncer moltes de les que vam esbossar ahir. Però després hi ha un tercer tema que crec que potser no l'heu tocat, però que a mi em va agradar molt. Em va agradar molt i és el següent. El Barça ve d'una fractura interna severa, per entendre'ns.
Sí.
Va haver-hi un moment que, jo crec, d'una manera molt maldestra, un antic president va voler arrossegar pel fang, diguem-ne, el bon nom d'una gent que havia estat a la directiva del club i que finalment van estar exonerats de qualsevol culpa per part de la justícia i que per tant, vulguis o no, aquesta trencadissa interna hi va ser-hi. Aleshores, a mi em va agradar molt una cosa. Tot el to que jo vaig escoltar del senyor Font ahir és propositiu. Per tant, no és de revisió del passat, és de projecció al futur. El mateix, no sé si eslògan, però el mateix lema que veiem allà, sí futur, d'alguna manera el que ens dona a entendre és que, sense haver estat involucrat en cap d'aquesta picabaralla interna, estem parlant d'una persona que parla des del respecte a tothom que ha volgut fer les coses ben fetes des de les directives del Barça, però que, per tant, proposa superar aquest estat de coses. Espero no equivocar-me amb això, i penso que estaríem parlant sempre d'algú que, en aquest sentit, arribaria amb la millor, no només intenció, sinó amb una voluntat explícita de superar aquest petit trauma intern que ha separat a diverses maneres de veure la manera de funcionar del Barça, no?
Molt bé, doncs escolti, fer la campanya de les
sí, no, per mi, avui. Gràcies.
No, gràcies, ho dic tal com ho penso, la gent que m'escolta ho sap perfectament.
I una cosa bona, que és que ningú et pot dir que ets una persona que l'hagis tingut dinant 40 vegades amb tu.
Va venir una vegada al restaurant i el vaig saludar perquè deia que ets Granollers.
Però pot dir que ets una persona que sigui amiga teva
no,
i res de res.
Tenim l'acte penjat a la web, a sialfutur.cat, l'acte d'ahir, perquè al final hi cabien 600 persones, però vull dir que tots aquells socis i sòcies que vulguin escoltar el que el Fermí ha explicat, sialfutur.cat i al YouTube, i per tant, amb ganes de que quantes més sòcies i socis es puguin enregistrar en el projecte, nosaltres volem tenir una comunicació directa amb els socis. No he pogut explicar que una de les revolucions que creiem que és necessària és que el soci, no diguem que és propietari només quan hi ha eleccions presidencials, i posar-lo molt més a prop del dia a dia del club. Volem, i estem parlant amb el govern també, per impulsar el vot electrònic i assegurar que el vot electrònic es pot fer servir no només per...
Escolti, vinc un altre dia, perquè són les 11:05 ja...
Vale.
Té moltes... No, només faltaria. Acabi-ho, sisplau, però és que té moltes coses a dir, i jo tinc moltes preguntes a fer.
Doncs jo encantat de tornar...
I tinc moltes preguntes a fer. Per exemple, una, ara que parlava el que parlava el Fermí del tema de la... del tema de la, del passat.
Correcte.
Hi ha un tema que, si parlem del passat, amb moltes coses ens posaríem el Fermí i jo segur d'acord, i crec, i potser amb vostè també, però hi ha una cosa que sorprèn molt, que és la situació que està vivint Sandra Rosell en aquests moments a la presó. Des de fa... dos anys amb presó preventiva. Què li sembla, senyor Font?
Jo crec que ens sorprèn qualsevol persona de bé i normal, sigui inclús encara que no sigui del Barça. I dintre dels barcelonistes, veure una persona bé, ja no, amb independència del càrrec o responsabilitats que hagi tingut, des d'un punt de vista d'humanitat, no s'entén. Els arguments que sempre es donen, i jo t'he sentit donar-los moltes vegades, és que els comparteixo al 100%.
Molt bé. Són les 11:05, per cert, que és al·lucinant. Deu ser de les persones que ha saltat allò que et diuen el Rodo Público des de fa molt poc temps i ja té imitador. Ahir Oriol Cruz, com no podia ser d'una altra manera.
Si et decideixes operar els creuats, jo et substitueixo sense cap mena de problema. Farem un bitu, bitu, sí.
Té una mica to Núñez, també, la imitació.
Sí, jo crec.
Evidentment, és la consolidació d'aquesta imitació. Per tant, no et facis enrere.
Si veu o no?
Em costa,
ja.
Però jo també intueixo que també no sóc tan fàcil d'imitar. Intueixo, no sé.
Tots ho pensem, això, i al final és que hi hem de quatre potes. Gràcies, Víctor Font, i molta sort.
Moltes gràcies.
Víctor Font, 11:05. D'aquí uns moments continuem amb el Fermí, precisament, que ens farà una truita sense ous. Vinga,